Notícies migdia, amb Núria García.
Són 2:15, les agències de viatges locals donen gairebé per perduda la temporada d'estiu. La contractació ha caigut setmana rere setmana per la incertesa que generen els rebrots de coronavirus i les dificultats per viatjar fora de les nostres fronteres. Així ho ha assenyalat Eva Vicent, directora de l'agència Veuramont, al carrer Francesc Layret.
També hi ha molta por a la gent de les notícies. Tampoc les notícies no són gens positives. Per tant, clar, la gent es pensa que tu tens més informació. Jo no tinc més informació que un ciutadà a peu. Sí que rebo moltes notícies del sector cada dia i les llegim, però vaja, és que ningú no sap res. Per tant, com ho van canviant a mesura que va bufant el vent, pues, la cosa està complicada. Això què fa? Crea molta incertesa entre la població i la gent no sap què ha de fer.
El contrapunt, segons els establiments consultats per Ràdio Sabadell, és que la gent ha optat per marxar uns dies a destinacions properes. Entre les grans apostes d'aquest estiu hi ha l'interior de Catalunya. Així encetem el Notícies migdia d'aquest dimecres 29 de juliol.
Titulars.
Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
UIU Promotors organitza el cicle per Festa Major i Som.
Es faran les dates en què s'havia de celebrar la Festa Gran de la ciutat, finalment cancel·lada per la pandèmia. Pere Urpí, d'UIU Promotors, apunta com va sorgir la idea.
Però veient que no hi havia cap programació, se'm va ocórrer dir, doncs va. I mira, el dissabte, en 4 o 5 hores, es va muntar tota la programació, que bàsicament, si us hi fixeu, són tots artistes sabadellencs, perquè estem parlant de la Festa Major de Sabadell, excepte el Manel Fuentes i el Joan Pera, que serien els caps de cartell, que també fa un esforç per venir, perquè l'aforament que tenim és limitat.
S'han programat un total de 8 espectacles, tots de quilòmetre zero, a excepció del concert de Manel Fuentes i l'actuació de Joan Pera. Es podran veure entre els dies 4 i 7 de setembre al Jardí de l'Espai Cultura.
Pedro Capó, Grego Sierra i Néstor Querol s'afegeixen a la llista de renovats del Centre d'Esport Sabadell.
Tots tres van allargar automàticament la seva vinculació amb l'ascens a segona divisió i el club ja té 14 futbolistes amb contracte en vigor de cara a la pròxima temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Sembla que de cara a les pròximes jornades ens espera un nou repunt de les temperatures. Abel Flores, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, doncs avui continuem parlant de temps molt estable, ambient assolellat arreu del territori, al matí amb alguns intervals de núvols que han aparegut pel nord-oest, poca cosa, difícilment deixant precipitació, tot i que no és impossible al sector Pirineu alguna gota, ben poca cosa, també estrats baixos cap a la zona de la Vall de l'Ebre que es van trencant i a la tarda creixement d'alguna nuvolada en zones del Pirineu cap a l'extrem nord de la Serralada no és impossible que hi acabi descarregant algun ruixat feble i aïllat. Però per altra banda també la temperatura avui torna a ser notícia. Baixa una miqueta respecte a la que teníem ahir, però encara amb calor acusada arreu del territori. I amb aquest sol i amb aquesta calor que no només ha de continuar els pròxims dies, sinó que ha de ser encara més acusada dijous i sobretot de cara a divendres. És tot d'un moment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha força tranquil·litat i circulació fluida al llarg de la xarxa viària, però cal destacar que continuen les restriccions de mobilitat per accedir a Lleida i a 6 municipis més de l'àrea metropolitana, unes restriccions que podrien aixecar-se avui mateix. I quina és la situació del transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Primer de tot, advertir que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre La Pau i Selva de Mar, a la línia 4, a la línia groga. Habilitat, però, un servei especial de bus. També per obres de millora hi ha afectacions a les línies de Rodalies de Catalunya, la R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, circula sense incidències destacables, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació i Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Passen 5 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Alemanya, el Regne Unit o els Països Baixos són alguns dels territoris que han imposat restriccions a totes aquelles persones que hi arribin des de Catalunya. Aquestes noves mesures deixen tocat de mort el sector turístic i, més concretament, les agències de viatges, que han vist que, en el millor dels casos, la seva activitat econòmica ha caigut en un 80% respecte de l'any passat. Tot i això, les agències de la ciutat amb qui ha pogut parlar Ràdio Sabadell han defensat que enguany les principals destinacions dels sabadellencs no eren precisament aquests països europeus, Helena.
Exacte, des de Beuramont, Bit Travel o Careva Viatges afirmen que aquestes noves restriccions dels països europeus no els agafen per sorpresa i expliquen que des de l'inici de l'estiu pocs sabadellencs s'han atrevit a agafar un avió. Sergi Jorba, director de Bit Travel, admet que sí, que han notat cancel·lacions de viatges en destins com Alemanya, però que no els ha capgirat la temporada.
Estem rebent forces anul·lacions cap al Regne Unit i cap a Alemanya i estem veient que les reserves a futur també estan caient més del que teníem previst fins ara. Això no vol dir que hi hagi gent valenta que segueixi atrevint-se i segueixi anant.
A la mateixa línia s'expressen des de Beuramont. Eva Vicenç, directora de l'oficina, defensa que és inviable fer 15 dies de quarantena per als turistes catalans. Sobre les principals destinacions dels sabadellencs aquest estiu, Vicenç arreplega cap a casa.
Cases privades amb piscina perquè puguin canviar de lloc i tinguin un espai més gran. I els hotels que estan oberts, que no són gaires, però els que estan oberts compleixen els protocols del Covid, per tant, és segur anar a un hotel. Però, clar, agafar avions i llarga distància, vamos, ni pensar-ho.
Des de Careva, oficina especialitzada en viatges transatlàntics, denuncien una campanya de l'estat espanyol que els ha perjudicat les vendes d'aquest estiu. Carles Carrión, director de Careva.
S'ha de tenir en compte que l'estat espanyol, en aquest cas, ha promogut molt moltíssim el destí nacional, les reserves i el producte intern, i nosaltres, insisteixo, com a agència emissora i especialitzada en enviar gent a fora, ens ha sigut contraproduent aquesta campanya, perquè ha promogut, a més, que la gent es quedi en el país i no marxar fora de l'estat.
Des de les agències veuen el mes de setembre com l'esperança que podrà salvar la temporada. Esperen que les empreses comencin a organitzar viatges corporatius que els ajudin a remuntar la situació econòmica.
I per aquells que no marxeu de vacances, heu de saber que la piscina municipal de Can Urià ha encetat aquest matí la temporada d'estiu. És l'últim complex que quedava per obrir després que el 6 de juliol passat la resta de piscines municipals i també la bassa comencessin a acollir banyistes. L'endarreriment s'explica pels treballs de millora que s'hi han fet i que es van haver d'aturar amb el decret d'estat d'alarma. Tot i que una mica més tard del previst, des d'avui, la piscina situada a la Ronda Navacerrada torna a estar operativa.
El recinte municipal ha obert portes a 9:45 del matí i tanca d'aquí a uns minuts. Igual que la resta de piscines, s'aprofitarà l'estona del migdia per fer-hi tasques de desinfecció. El torn de tarda comença a 4:15 i finalitza a 8:00 del vespre. Tot plegat amb un aforament màxim per torn de 200 persones que hi poden accedir a través de la venda anticipada d'entrades. La regidora d'Esports, Laura Reyes, reconeix que la situació és molt diferent a la d'estius anteriors.
Sí, fos una temporada una mica estranya. Ha funcionat molt i molt bé el que ha sigut l'entrada online, perquè la gent ha utilitzat aquest sistema moltíssim i és, bueno, la gran majoria d'entrades que es compren són a través de online.
Com dèiem, l'obertura de la piscina de Can Urià, que arriba d'un llarg procés de reforma que bàsicament ha consistit en l'ampliació de la sala de tractament d'aigua i en la substitució del sistema actual de cloració per un altre de clotrosli salina.
Consistia en fer tota el que és la sala de màquines, fer-la nova, al igual que posar com un tractament especial que serà diferent del que hi ha a la resta de piscines, que es tracta amb aigua sal, diguéssim, a l'aigua. Llavors, pues, tot el que és la maquinària aquesta, pues, també la depuradora i tot això ha sigut canviada.
El projecte ha suposat una inversió de 350.000 euros.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
El Rebost Solidari ha rebut una subvenció de 4.000 euros de la Fundació La Caixa. L'entitat sabadellenca ha vist com arran de la crisi del coronavirus els seus voluntaris han passat d'atendre 1.900 famílies a principi d'any a 2.200 a l'actualitat.
La Fundació La Caixa organitza des de fa anys la Setmana Solidària, 7 dies on els assalariats de l'entitat bancària participen en tota mena d'activitats per recaptar fons per diferents entitats sense ànim de lucre. Enguany, el Rebost Solidari ha estat escollit com una de les 10 associacions beneficiàries d'aquestes subvencions. Mercè Calvet, directora del Rebost, explica on destinaran aquests 4.000 euros.
Alimentació, perquè realment si ens han triat el Rebost és perquè pel tema de l'alimentació, que ja sabem doncs, que s'han creat com molta emergència i urgència, atès les circumstàncies del Covid, i s'invertirà en alimentació. Cara al setembre ja, perquè ara ja estem donant, ja teníem totes les compres fetes i tot plegat, i que ara al setembre s'invertiran en aliment.
El Rebost Solidari ha hagut de donar resposta a més de 2.000 famílies durant les últimes setmanes. Una feina que durant els mesos més durs de confinament va poder seguir fent gràcies a la col·laboració amb Creu Roja.
Vam tenir un cas de Covid aquí internament, vam tenir que plegar, no vam poder subministrar, es van muntar uns dispositius especials. Moltes entitats que distribueixen es van trobar amb el cas que eren ben grans i per tant eren gent de risc, i vam tenir que demanar suport a Creu Roja, que cobert doncs, els mancances que en aquest moment va tenir el Rebost.
A Sabadell, fins a 52 empleats de la Caixa van ser els encarregats de participar en aquesta Setmana Solidària i van decidir atorgar els 4.000 euros al Rebost.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
3 minuts per arribar al punt de 3:15. La periodista sabadellenca Laura Rossell dirigirà el Matí de Catalunya Ràdio a partir del pròxim mes de setembre. Rossell agafarà les regnes del programa despertador de la ràdio pública catalana després de la renúncia fa dues setmanes de Mònica Terribas. El director de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, ha defensat la decisió de posar Rossell al capdavant del programa, defensant que és una renovació generacional.
Representa un relleu generacional, representa una renovació que creiem que rejuvenirà una mica la nostra proposta i que, a més, pel fet de ser dona, té la coherència que és un programa aquest que, amb 35 anys d'història, només 8 anys han estat dirigits aquest programa per dones. I, per tant, té tot el sentit que ho segueixi sent amb la Laura Rossell.
Laura Rossell feia 2 anys que treballava a Catalunya Ràdio i copresentava el programa Catalunya Nit juntament amb Kilian Sabrià. Abans havia passat per mitjans com RAC1, TV3 o Ràdio Sabadell. Afegim diversos apunts en format més breu. La policia municipal inspecciona un taller de confecció del carrer Esteve Pelusier, a Campoamor.
La inspecció es va fer ahir a la tarda després que una unitat de la policia observés un home carregant capses i bosses d'escombraries plenes de mascaretes al carrer Magí Colet. En accedir al domicili, els agents van comprovar que hi havia moltes capses i bosses obertes amb mascaretes de diferents mides i models apilades i sense que reunissin les condicions d'higiene necessàries. Segons va relatar el ciutadà, tenia un familiar que tenia una empresa de confecció de roba i que utilitzava el seu domicili com a magatzem. La policia municipal es va adreçar fins al taller situat al carrer Esteve Pelusier i van comprovar que hi havia 26 màquines de cosir i 3 persones treballant-hi. Com en aquell moment el responsable del taller no va poder acreditar la llicència d'activitat ni l'assegurança de responsabilitat civil, els agents van requerir-li que presentés tota la documentació en dependències policials a Can Marcet.
Detingut un home que venia a cocaïna des d'un habitatge de Sant Cugat.
L'arrestat tenia el pis franc molt a prop de la comissaria de la Policia Nacional al municipi. De fet, la detenció ha estat possible gràcies a la col·laboració del cos amb la policia local de Sant Cugat. En el registre del domicili, els agents van trobar 131 grams de cocaïna, substàncies i eines per tallar-la i gairebé 1.500 euros en efectiu en bitllets petits. L'home, que ha ingressat a la presó de forma provisional, té nombrosos antecedents, entre els quals diverses detencions per tràfic de drogues.
Terrassa sol·licita ampliar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac per incloure la part nord del municipi.
Es tracta de més de 1.300 hectàrees de terrenys qualificades com a sòl no urbanitzat urbanitzable d'especial interès ecològic. L'espai està format per boscos d'alzines i pinedes mediterrànies i representa el 30% del sòl no edificable de Terrassa. La iniciativa que s'ha traslladat a la Diputació de Barcelona, l'organisme gestor del Parc Natural, compta amb el suport de consistoris veïns com Viladecavalls, Vacarisses i Matadepera.
Un afortunat de Santa Perpètua de Mogoda ha guanyat 1 milió d'euros en l'anomenat sorteig del milió.
El punt de venda situat al carrer Lluís Millet del municipi ha validat la butlleta guanyadora corresponent al sorteig celebrat ahir.
Us ho dèiem en començar, no hi haurà festa major a Sabadell, però sí programació cultural en les dates en què s'havia de celebrar entre el 4 i el 7 de setembre. La promotora sabadellenca UiU ha decidit tirar endavant la proposta per Festa Major i som amb Manel Fuentes i Joan Pera com a caps de cartell.
El cicle, que inaugurarà divendres 4 de setembre Manel Fuentes amb un concert acústic, inclou 8 espectacles, 6 dels quals estan protagonitzats per artistes de la ciutat. Són The Beat Boys i la iaia rockera, el cantaor de flamenc Cristian Saucedo, la conta contra Rosa Fiter, Quim Marín i el seu quartet i la formació d'Havaneres Mariners de Riera. Pere Urpí, d'UiU Promotors, explica per què es van decidir a impulsar aquesta programació.
El títol del cicle ja és una reivindicació de que, malgrat tot, la malaltia, doncs, que amb el fenomen cultural seguim sent-hi, i després veient que la Festa Major de Castellà, de Sant Quirze, la de Sabadell, que les festes majors anaven caient totes per la prudència de l'administració, malgrat que jo crec que a l'aire lliure es poden fer coses com estem fent nosaltres, amb totes les prescripcions i tota seguint la traçabilitat de cada espectador, sabem com es diu, on seu, amb cinta mètrica, separem les taules, vol dir que de fer-se coses es poden fer.
La iniciativa per Festa Major i Som és una continuació del cicle i Som, que estarà en marxa fins al setembre al Jardí de l'Espai Cultura i que dissabte portarà Judit Nederman de nou a Sabadell. Urpí ha agraït la predisposició dels artistes, però sobretot la gran resposta per part del públic.
Destacar l'agraïment del públic. Jo no m'hi havia trobat mai de rebre tants correus, tantes felicitacions a xarxes i al final dels espectacles, que el públic ho agraeix molt i el que deies tu, a més, és que és seguríssim, vull dir que a l'aire lliure es pot fer, i bueno, i en un teatre amb les mesures ben preses es podria fer.
Pere Urpí ha tornat a reivindicar que la cultura és segura, ja que els espectacles es fan en un espai obert, amb aforament limitat i amb fortes mesures de seguretat per evitar contagis de Covid.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Moment de repassar altres informacions més enllà de la ciutat. I és la que podria ser una de les notícies del dia. La Generalitat podria aixecar avui el confinament a Lleida i 6 municipis més del Baix Segre.
A partir de demà, per tant, es relaxarien les mesures que afecten l'activitat comercial i les restriccions de moviment, de manera que s'equipararien a la de la resta del Segrià i la seva àrea metropolitana. Alba Vergés, consellera de Salut, ha reconegut en una entrevista a RAC1 que la situació està més controlada, però alerta que a l'àrea de Lleida l'atenció hospitalària està molt tensionada.
I Catalunya ha sumat 683 nous positius per Covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut.
Això situa la xifra global en 80.655, però puja fins a 93.361 si es tenen en compte les proves serològiques, 969 més. Les funeràries també han reportat 8 noves morts i el total és de 12.710 defuncions.
En política, la Fiscalia demana al Suprem que suspengui el permís 100.2 a tots els presos del procés.
Si el Suprem accepta el que aquest dimecres avui li demana al Ministeri Públic, aquests 5 presos es quedarien en un segon grau estricte, sense cap possibilitat de sortir a treballar o fer de voluntaris fins que el Suprem ho decideixi.
Vox ha anunciat que presentarà una moció de censura el pròxim mes de setembre contra el president Pedro Sánchez per la gestió de la crisi del coronavirus.
El president de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, ho ha anunciat aquest matí durant el ple del Congrés sobre el fons de reconstrucció europeu i ha fet una crida al Partit Popular perquè s'hi sumi per evitar, ha afirmat, la ruïna d'Espanya.
Pedro Sánchez, per la seva banda, demana a Quim Torra que assisteixi de forma presencial a la conferència de presidents que tindrà lloc divendres a La Rioja.
El president del govern espanyol ha enviat una carta al president Quim Torra i també a l'endecari Íñigo Urkullu en què els demana que vagin de manera presencial a la conferència de presidents que tindrà lloc, com dèiem, divendres a La Rioja davant la petició dels dos dirigents que es faci de manera telemàtica. En les missives, Sánchez ha traslladat als dos presidents autonòmics la necessitat, ha dit, d'aquesta reunió, la qual informarà del pla de reconstrucció que va sorgir de l'acord entre els líders europeus.
Protecció Civil activa l'alerta per una onada de calor i demana precaució per temperatures extremes els pròxims 3 dies.
El Departament de Salut ha posat en fase 2 el pla d'actuació per prevenir els efectes sobre la salut. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous s'inicia un episodi de temperatures màximes extremes que afectarà especialment les comarques del Pla de Lleida, on el llindar d'avís es podria superar durant 3 dies consecutius.
I un total de 18 dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi que es va originar a la mitjanit d'aquest dimarts en una indústria de Granollers.
Es tracta d'un incendi en una nau de reciclatges que va obligar Protecció Civil a activar l'alerta del Pla d'Emergències per Risc Químic Placecat. Segons han informat els bombers, només queda foc actiu en una de les ales de la nau. La resta ha estat apagat i el cos d'emergències revisa si queden punts calents. Les tasques d'extinció han permès salvar les dues indústries veïnes i no hi ha cap persona ferida.
I acabem els guardacostes libis matant a trets tres joves que volien arribar a Europa.
Els fets han tingut lloc quan tres joves han intentat escapar corrents dels guardes en el moment en què aquests desembarcaven una pastera de més de 70 persones. Els guardes no els ha tremolat el pols i han disparat contra aquests tres joves. Recordem que aquests guardacostes libis estan finançats des de fa anys per la Unió Europea perquè frenin l'arribada de pasteres a Europa pel Mediterrani central.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ara, riure...
Oxigena, sisplau. Els Pallapupes portem 20 anys rient i fent riure les persones hospitalitzades. Ajuda'ns a seguir omplint de riure els hospitals entrant a pallapupes.org.
Això és el que dic, vitamino. Que ara riure
és més necessari que mai.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes... Uneix-te a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
7 minuts per arribar al punt de les dues. El Centre d'Esport Sabadell comença a tenir definit l'esquelet de la plantilla de la pròxima temporada segona divisió. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Tot i que l'ascens deixa poc marge per incorporar reforços abans que comenci la pretemporada, prevista, si no hi ha canvis per al 10 d'agost, el club té lligada ja la continuïtat de 14 jugadors.
Sí, a la llista que repassem tot seguit s'hi van afegir diumenge 3 jugadors que van renovar automàticament amb el triomf contra el Barcelona B. Són Pedro Capó, Grego Sierra i Néstor Querol. Recordem que en els últims mesos també han ampliat els seus contractes peces clau com el porter Ian Mackay, Josu Azcoidi, Adri Cuevas o Xavi Boniquet. També ho va fer el lesionat de llarga durada Antonio Romero o el jove David Acedo abans de sortir cedit al Prat. De la resta, 4 futbolistes més van signar per 2 anys l'estiu passat. L'altre porter, Adri Collet, Jesús Olmo, Aleix Roig i Aaron Rey. Al mercat d'hivern, a més, va aterrar Eber Pena amb un contracte d'una temporada i mitja. Ara mateix només hi ha 2 sortides confirmades a l'equip. La de Manu Lanzarote, anunciada pel propi jugador, i la del jove Carlos Beitia, que torna al Villarreal després d'arribar cedit també a l'hivern. La direcció esportiva encapçalada per José Manzanera ha de resoldre 9 casos, alguns de titulars indiscutibles, com el de l'Aleix Coc, que tenia un peu i mig al Nàstic en cas de continuar a segona B, o el del capità Àngel Martínez. Les úniques posicions que a dia d'avui no tenen cap jugador amb contracte en vigor són el carril dret amb Òscar Rubio i Aitor Pascual i la davantera amb Edgar Hernández i Boris Garros. Sobre la taula també hi ha la possible continuïtat o no de Xiquero Zerinjáuregui, Fernando Pajarero i Jurgi Oteo, que com la resta van ampliar el seu contracte més enllà del 30 de juny per poder disputar aquest playoff express.
Unes decisions que ha de començar a prendre el centre d'esport Sabadell quan encara no han passat ni 72 hores des de l'èxit assolit diumenge a Marbella. Un ascens de segona descafeinat, sense públic arlequinat a les graderies, però carregat d'un simbolisme especial gràcies al responsable de material del club, Jordi Bransuela.
Durant tota la setmana va lluir amb orgull una cadira de la nova Creu Alta que es va endur per representar tots els aficionats que no havien pogut viatjar per estar al costat de l'equip. Ell mateix explicava a Ràdio Sabadell d'on havia sorgit la idea.
Quan preparàvem les maletes vam dir quin homenatge que podem fer a l'afició que no podrà acompanyar-nos perquè sé que hagués vingut tothom, i vam decidir amb el meu fill de dir, pues mira, una cadira de l'estadi que tothom seu, té la seva localitat a l'estadi, ens acompanyarà i ens donarà sort, i efectivament és la cadira de l'ascens.
Home de club, Bransu, com se'l coneix, és un dels 2 únics treballadors del centre d'esports, juntament amb el conseller Albert Ramos, que també va viure in situ l'últim ascens a segona divisió el 2011 a Ipurua. Per aquest motiu, no amagava la seva alegria per haver tornat al futbol professional.
Una felicitat enorme, i la cadira representa a tots, els que no han pogut venir, els que ja no hi són, i a tota l'afició que ens ha apoyat, i hem notat el seu escalf aquí a Màlaga, i és representació d'ells, i dir-los que hem tornat, que hem tornat.
Al final del partit contra el Barça B, la plantilla el va mantejar assegut a la cadira en una altra de les imatges més recordades de la celebració. Ara guarda aquest tresor a la nova Creu Alta amb la signatura de tots els jugadors del centre d'esports.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Més coses. La selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes amb el sabadellenc Òscar Trigo al capdavant ha estat un dels molts equips que en els últims dies han reprès els seus entrenaments després del confinament. En el seu cas en concret, per començar a preparar els Jocs Paralímpics de Tòquio, ajornats fins a l'estiu del 2021.
El combinat estatal ha estat concentrat durant 3 dies a Valdemoro sota un protocol sanitari exhaustiu amb control de temperatura constant i desinfecció de material. Era el retrobament de l'equip de Trigo des del setembre del 2019, quan es van proclamar subcampions d'Europa a Polònia. L'objectiu d'aquesta curta estada, segons el tècnic del Global Basket, era recuperar únicament sensacions a la pista amb la pilota.
El segon dia de la concentració vam estar 3 hores treballant el 5x5 de forma molt lliure per conceptes, en forma de 3 equips de 5 que anaven rotant en partits de 8 o 10 minuts. No? Vam estar 3 hores, podríem estar 6 hores perfectament, perquè els jugadors el que haurien era jugar, no? I quan es va acabar, després de 3 hores, de 4 mesos sense tocar pista, ja s'ha acabat, ja no continuem, aquesta era la seva paraula, no? La principal. O sigui que hem buscat aquest objectiu, no? Tornar a retrobar-nos amb el nostre esport, tornar a retrobar-nos com a equip i tornar a retrobar-nos com a esportistes i com a tècnics, lògicament.
La selecció de bàsquet en cadira de rodes ha rebut una invitació de la Federació Holandesa per disputar un torneig la primera setmana de setembre, però no prendran una decisió fins a mitjans d'agost en funció de l'evolució dels contagis. Al desembre hi ha previst fer el primer tall a la convocatòria de 16 jugadors amb vistes a aquesta cita olímpica del Japó de l'any que ve.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la segona etapa de la Vuelta a Burgos amb la presència del sabadellenc David de la Cruz.
Avui el pilot ha de cobrir 168 quilòmetres entre les localitats de Castrojeriz i Villadiego, una jornada que es preveu propícia pels sprinters, tot i que també es podrien formar ventalls. Ahir el triomf a Burgos, a la curta pujada al Mirador del Castilló, va ser per l'austríac del Bora Félix Groscharner, que va sorprendre el grup en els últims metres. De la Cruz va creuar l'arribada en 28a posició, amb la resta de favorits a 8 segons del guanyador de l'etapa. El gran ensurt del dia, el dia que tornava al ciclisme mundial, precisament, el va protagonitzar el jove holandès de només 20 anys, Gis Lemreize, a qui li van haver d'amputar un dit producte d'una caiguda.
Gràcies, Pau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Doncs amb la informació esportiva hem arribat al punt final del Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials, els butlletins, horaris i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre, avui amb l'Helena Molist. Que vagi molt bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.